Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Bona tarda. D'aquí una hora comença el debat d'investidura al qual se sotmet Mariano Rajoy per segona vegada en menys de 3 mesos. Segons ha explicat el govern en funcions a l'agència EFE, el candidat del PP té previst fer un discurs més breu que el del primer debat a finals d'agost i que serà més polític i més conciliador. La intenció de Rajoy, expressada els últims dies, és aconseguir un clima de no pas de maximalisme, sinó de diàleg i de cooperació. En aquest sentit, té previst renovar les ofertes de pacte en àrees com ara l'educació, les pensions, l'ocupació i l'energia i altres qüestions. La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha dit que espera que tots els que intervinguin ho facin amb brevetat perquè es pugui fer la primera votació dijous a la tarda i, com marca la llei, 48 hores després, dissabte a la tarda, a la segona, en què Rajoy en tindrà prou amb la majoria simple i, per tant, amb l'abstenció ja anunciada pel PSOE. D'altra banda, s'ha donat avui el tret de sortida a l'Assemblea d'Electes de Catalunya, l'AECAT, un organisme que ha de substituir les institucions catalanes si durant la recta final d'un procés cap a la independència són anul·lades. L'Associació de Municipis per la Independència, que aglutina gairebé 800 municipis i institucions locals a favor de la independència, és la que tira endavant aquest organisme format per tots els càrrecs electes que hi vulguin ser, entre regidors, diputats al Parlament i al Congrés, senadors i eurodiputats. La presidenta de l'AMI, Neus Lloberes, no ha volgut especificar per prudència quines funcions executives tindria aquesta assemblea. També us expliquem que el PSOE ha qualificat de ruptura unilateral la decisió dels socialistes catalans de trencar la unitat d'acció i votar no a la investidura de Rajoy també en la segona ronda. La gestora socialista ha demanat als diputats del PSC, que són 7 al Congrés, que respectin la decisió d'abstenir-se aprovada diumenge pel Comitè Federal. I per avui hi ha una jornada de vaga que ha estat convocada en solitari pel Sindicat d'Estudiants per protestar contra la Llei de Qualitat de l'Educació, la LOMCE, i les revàlides. A la convocatòria no s'hi ha afegit el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, però sí que ha rebut el suport de Comissions Obreres i un altre sindicat educatiu, USTEC-STES. A força instituts de Barcelona, el seguiment de la vaga està sent important. I també és notícia que els doctors Josep Baselga, Manel Esteller i Joan Massaguer han rebut avui el Premi Internacional Catalunya de mans del president Carles Puigdemont per la seva destacada tasca en la investigació en l'àmbit de la recerca oncològica. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb una nova edició del programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània. El pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
La premsa lliure pot ser, per descomptat, bona o dolenta, però, amb tota seguretat, sense llibertat, no pot ser, sinó, dolenta.
Albert Camus, escriptor i filòsof. Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Avui és dimecres 26 d'octubre de l'any 2016. Feliços també, com sempre, com tots els dies, estem aquí, a Ràdio Estel, i més feliços encara perquè estem amb tu. Com que cada dia canvia el programa, doncs avui dimecres ens toca, una vegada al mes, la presència dels síndics de greuges. Però, abans que res, Lluís Torrelles, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Lluís, què tenen que fer els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-27-71, 93-409-27-71.
Doncs moltes gràcies, estimat Lluís, i fins a sempre. Fins demà, clar. La culleradeta, com ha anat la culleradeta? Te n'has recordat? La culleradeta, naturalment, es tracta de la culleradeta de Colnatur. Et preocupen els teus ossos o articulacions? Et preocupa la teva pell? Doncs pren cada dia Colnatur. I el proper divendres sortejarem el lot de Colnatur, i si voleu participar, teniu que trucar ara als nostres telèfons 93-409-2771 i 93-409-2772. Truqueu, no teniu que entrar en directe, li doneu el vostre nom i cognom a la Inés i entrareu al sorteig, repeteixo, del lot de Colnatur del proper divendres. 93-409-2771. 93-409-2772, línia oberta a partir d'aquest moment. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Amb aquesta sintonia ens trobem, com tots els dies, al Parc Natural del Montseny. I al Parc Natural del Montseny, al quilòmetre 12, per la carretera de Palautordera al Montseny, trobem sempre Camp Barrina. Si ens parem un quilòmetre abans, al quilòmetre 11, de la carretera de Palautordera al Montseny, trobem l'Ou de Reig. I és que realment la gastronomia, tot l'ambient familiar, amb un hotel meravellós i, naturalment, amb un entorn familiar, gaudirem, i molt, de Camp Barrina i de l'Ou de Reig. Doncs bé, avui els nostres convidats seran, m'imagino que també tindrem l'oportunitat de fer-vos gaudir a vosaltres, perquè, clar, és que sí, ara quan els presenti, direu, qui no recorda, i els presento ja, qui no recorda els Beatles?
Thank you.
Maria Assumpció Vila, síndica de Greuges de Barcelona. Benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'ha agradat escoltar els Beatles?
Oh, i tant, lògicament. Són de la meva època.
I tal com has comentat abans de començar el programa, t'ha agradat avui degustar la gastronomia dels ocellets?
I tant, i tant. Fa una estoneta que estava allà encara.
Doncs sí, li dones una forta abraçada al Xavi de part meva.
Molt bé.
Els ocellets, que està a la ronda de...
A la ronda de Sant Pau, número 53.
Perfectament, Javi, que ens estàs escoltant. Una forta abraçada. Benvinguda, Maria Assumpció. I benvingut també, Joan Barrera. Un plaer que tornis a estar amb nosaltres. En Joan Barrera és el síndic de Greuges de Cornellà. Benvingut, bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Bé, doncs per començar, Maria Assumpció, com normalment cada mes ho fem d'aquesta manera, de les tres coses que més et preocupen els darrers dies, les darreres setmanes, pensant en Barcelona, ciutat, què destacaries? No perquè dediquem el programa a això, perquè avui tenim que parlar del tema de la problemàtica dels habitatges. Eh?
Sí, sí,
però
sí.
Aquesta pregunta que t'he fet, de les tres coses que més et preocupen els darrers dies.
A veure, en aquest moment és una ciutat amb molts problemes, evident meu. És una ciutat gran i moltes vegades amb conflictes. Em preocupa doncs, que el tema dels manters està per solucionar. No es veu clar el que passarà i crec que l'Ajuntament té que prendre mesures molt serioses perquè es puguin regularitzar i perquè puguem trobar la pau amb això. També em va preocupar que el PAM, no, que és el projecte de l'Ajuntament per tirar endavant algunes de les... la participació ciutadana que hi ha hagut per dir què volem que sigui Barcelona, doncs de moment no ha estat aprovada pels altres partits de l'oposició. I després potser no està tan lligat a la ciutat, però sí que em preocupa moltíssim, no perquè digui la tercera cosa, sinó que aquests dies les imatges que es tornen a veure, el que està passant al Mediterrani i amb la gent que està arribant a les costes, però que tampoc arriben aquí a Barcelona, i per això ho relaciono, també em preocupa i moltíssim.
Joan Barrera, per tant, també tres preguntes, vull dir, no, una sola pregunta, però si vols tres respostes de lo que succeeix, de lo que més et preocupa, bueno, a tu i també als ciutadans de Cornellà.
Doncs a l'entorn de Cornellà hi ha tres qüestions que són realment preocupants, que és la situació de la gent gran. Com viuen aquesta darrera etapa de la seva vida, com la poden viure en dignitat, com poden rebre aquells serveis que necessiten i com poden rebre els ajuts que en alguns casos aquestes famílies tenen necessitat. Hi ha un percentatge elevat de persones grans que viuen soles i aquesta solitud també és un tema que des de la perspectiva de viure en dignitat s'ha de preservar. Em preocupen les dones. Em preocupen les dones perquè cada vegada més apareixen o venen a l'oficina del síndic a plantejar les seves queixes o les seves inquietuds. Dones joves amb fills i que estan patint una situació no només de vulnerabilitat, sinó també d'un mercat laboral en el que encara persisteix d'una manera tenaç la desigualtat de salaris, encara persisteix doncs, la impossibilitat o la dificultat per congeniar la vida laboral i la vida familiar. Jo sempre dic que en aquest cas la pobresa té cara de dona. Aquí a Catalunya la pobresa té cara de dona. I em preocupa també una altra qüestió que ens afecta també a Cornellà, però que també ha fet el conjunt de municipis metropolitans i també de Catalunya, és la situació de la franja d'edat de 0 a 3 anys. El fet de que a les escoles bressol no siguin gratuïtes i, per tant, doncs, que s'hagi de pagar per anar a l'escola bressol, encara que hi hagin ajuntaments, com el de Cornellà, que té ajuts per les famílies que estan en situació de vulnerabilitat. És a dir, aquesta manca d'exigència del sistema de que durant els 0-3 anys els nens hagin d'estar en una escola bressol i, per tant, es sociabilitzin, s'igualin amb els altres nens, i això determina molt el seu futur, aquest és un altre dels temes que em preocupa.
Maria Assumpció, amb el tema de les dones, que es preocupa a tothom, no?, per el que ens ha explicat en Joan, alguna cosa a afegir per part teva?
Bé, estic d'acord amb tot el que diu. També serien temes que, evidentment, també ens toquen aquí, i és evident. Ara, precisament, fa una estoneta sentia per una emissora de ràdio doncs que encara en molts països també d'Europa, que ens pensem que estan més avançats, però que les dones tenim que seguir lluitant perquè tothom pugui ocupar el lloc que li toca i realment no hi hagin encara aquestes desigualtats, les desigualtats de salari amb les mateixes condicions i els mateixos nivells de preparació de càrrecs. Realment això és vergonyós i encara malauradament està passant.
Bé, tenim els telèfons oberts pel concurs, però també si algú de vosaltres, de vostès, voleu entrar al programa, o bé li feu la pregunta a l'Inés, jo la transmeteixo tant a la Maria Assumpció com al Joan Barrera, ho podeu fer. És a dir, qualsevol pregunta que voleu entrar en directe i voleu donar la vostra opinió, fantàstic. Bé, els telèfons, recordeu, són el 93-409-2771, 93-409-2771 i 93-409-2772. 93-409-2772. Avui toca els síndics de greuges. Si voleu fer alguna pregunta, repeteixo, ens podeu trucar. 93-409-2771 i 93-409-2772. Anem, doncs, amb la problemàtica de l'habitatge. L'encariment dels preus de lloguer. Aquesta problemàtica, Maria Assumpció i Joan, em sembla, per la informació que tinc, s'està donant molt a Barcelona i en molts barris. Jo no sé, també, després en Joan es dirà si també succeeix a Cornellà. En els pisos. Aquests pisos sembla ser que s'estan transformant en habitatges turístics. I això, naturalment, hi ha molta gent que pateix, no? Perquè, clar, si, segons el contracte que tinguin, diuen, home, si venen els turistes i els surt més a compte el propietari, doncs pues, tindrem problemes. Suposo que això s'està visquent ja en aquest moment.
Sí, és això. Bé, Barcelona s'ha convertit en una ciutat turística que tampoc tenim que desaprofitar aquesta ocasió, perquè els turistes, evidentment, que porten no solament cultura sinó i participació en la vida ciutadana, sinó que també doncs, el que ha passat amb els pisos és que el propietari d'un pis, esclar, treu més rendiment si el lloga per setmanes o per dies que si el lloga amb un veí o veïna. Aleshores, doncs, estem expulsant els veïns i veïnes d'alguns barris, sobretot els més turístics. Això va començar a la Barceloneta, Sagrada Família, i ara s'està estenent precisament al Poble Nou. I la nit vaig estar amb els veïns i veïnes del Poble Nou i estan molt preocupats per aquesta situació, perquè els nois i noies joves que es volen quedar en el barri no poden perquè els preus estan exageradíssims. O sigui, en aquest moment, trobar pisos a Barcelona amb un preu assequible per una família que cobri inclús... Perquè abans parlàvem dels mileuristes i el mileurista semblava que... Però, esclar, és que ara estan cobrant, moltes persones estan treballant per molt menys que per 1.000 euros, i aleshores el que no es pot és pagar un pis que et costa de 700, 800 o 1.000 euros. I tot això, doncs, el tema turístic, sobretot el tema turístic, els il·legals, no? Uh-huh. Perquè, és clar, és molt còmode, doncs, cobrar uns diners, no declarar-los, i, per tant, doncs, això ha portat aquesta bombolla que jo crec que s'està produint, i el problema és que no sé què dirà aquí el company, però és que això s'està estenent en les poblacions del costat de Barcelona.
Il·legals que segurament n'hi haurà més d'un o n'hi haurà molts.
Llavors,
com es pot coordinar això o com es pot vigilar això?
Bueno, és molt difícil perquè no hi ha suficients inspeccions per part de l'Ajuntament per poder descobrir els que estan il·legals, no? Els legals són els que són. Hi ha una moratòria en aquests moments, però de tota manera, bueno, doncs els que són, i aquesta gent, doncs, esclar, cobren uns ingressos, tributen i bé, estan dintre de la legalitat. Ara, els il·legals, que segons, per exemple, els veïns del Poble Nou, diuen que quasi són els mateixos els il·legals que els legals, i que, per tant, això està comportant un... Bueno, ha sigut el que ha fet que hi hagi, doncs, aquesta bombolla i aquest creixement en l'import dels lloguers.
I també es té que tindre en compte, no ho dic jo, vosaltres teniu molta més informació i molta més experiència per poder parlar d'aquests temes i de molts temes que parlem quan venen els síndics aquí a Ràdio Estel. Però bé, d'aquests turistes que poden pagar més, també moltes vegades, això també m'ha arribat alguna informació, a vegades els pisos que queden desfets totalment, vull dir que no és allò que paguen més, després se'n van, i com queda el
ja,
pis, no?
Sí, bueno, clar, perquè després ja, doncs, bé, que, però hi ha moltes persones que hi ha de la manera
que no tots són iguals, no són tots.
No, no tots són iguals, per descomptat, no? I de la manera que ho contracten, doncs ja més o menys les agències o qui sigui, doncs tenen una certa garantia, però és evident que també pot passar això, i després s'han donat casos d'alguna persona que té un pis en propietat, que el té llogat, amb una persona, i resulta que aquell és la que està, el que està fent el negoci, el que està llogant. I aleshores, si això l'Ajuntament ho descobreix, la multa és bastant important, és d'uns quants milers d'euros. I nosaltres hem tingut alguna queixa d'algun propietari que no sabia que el llogater s'estava aprofitant de fer aquests subcontractes o aquests subllogers, no? I, per tant, doncs això, jo també recomanaria que qui tingui un pis de lloguer vigili amb qui el té contractat.
Joan, i a Cornellà com està aquest tema?
El tema també és preocupant. Efectivament, la casuística dels pisos turístics a Cornellà no hi és, però sí que s'està notant un increment dels preus dels pisos i un increment dels lloguers. L'altre dia llegia una informació que deia que les poblacions de l'entorn de Barcelona, els preus dels pisos havien pujat en un 80% de les poblacions. Per tant, aquesta és una realitat que s'ha de tenir molt present. I que en l'àmbit dels lloguers, en els darrers mesos, s'havien produït increments d'entre el 13-16% en funció de les diferents poblacions. Això què passa? Això passa que hi ha gent que en aquests moments té pisos que podria posar a disposició de les entitats públiques o podria, doncs, oferir a un preu raonable, que prefereix retenir-los i esperar a que pugi més el preu del lloguer i aleshores llogar-lo. Jo només us posaré una dada de Cornellà. A Cornellà es va crear fa poc més d'un any un fons social d'habitatge. I el que pretenia l'Ajuntament, creant aquest fons, que va dotar 900.000 euros, era, doncs, destinar uns 40 habitatges de particulars que els cedien durant 5 anys a l'Ajuntament, i l'Ajuntament els garantia 500 euros cada mes durant aquests 5 anys i els hi tornava el pis al cap de 5 anys amb les mateixes condicions doncs amb les que els havia entregat. Molt bé. Això ho va fer fa un any i podríem pensar, home, una oportunitat com aquesta de garantir 500 euros durant 5 anys i que et tornin al pis amb unes determinades, amb les mateixes condicions, això és una bona perspectiva, i una persona que té un pis, doncs el pot oferir. Doncs en aquest moment no hi ha més de 20 pisos dels 40 previstos. Aquesta és una dada suficientment indicativa de com van les coses en una població com Cornellà. Però aquesta situació intueixo que és similar a Sant Feliu, a Sant Boi, a Viladecans o a Santa Coloma. És a dir, sobretot, i a més hi ha un altre factor que tampoc hem de deixar de banda, i és que aquelles persones que expulsa Barcelona perquè no poden pagar un pis se'n van a les poblacions de l'entorn de Barcelona, especialment aquelles poblacions que tenen una fàcil accessibilitat amb transport públic. En el cas de Cornellà ja arriba al metro, és al final de la línia 5, i, per tant, jo ja he detectat, i m'han comentat i he pogut parlar, amb gent que vivia a Barcelona i que li surt molt més a compte traslladar-se a Cornellà perquè té, doncs, una fàcil accessibilitat al seu lloc de treball, i aquesta persona indirectament el que està potenciant, o aquesta pressió la que està potenciant, és aquest increment de pisos. Per tant, aquesta és una realitat també que es percebeix a la Corona Metropolitana i específicament a Cornellà.
Seguirem de seguida, estimats, anem a la publicitat i tornem. Estem amb tu, estem a Ràdio Estel, i que feliç estic.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs, i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós. La teva clínica de confiança.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina. Una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I avui estem també amb els Beatles.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Em sembla que us agrada, igual que a mi, i ho faig amb el millor sentit professional, i és que al mig d'una entrevista, o una tertúlia com avui, o un debat com avui, Doncs de quan en quan escoltar música sembla ser, repeteixo, que us agrada a tots. Els nostres convidats avui, els Beatles. I escoltar música en un programa de ràdio, hi ha uns altres programes, com Ràdio Estel, que és la cadena que més música posa durant el dia, doncs que més d'un pensa, aquesta cançó que he escoltat podria ser, o poder és, la cançó de la meva vida. Doncs me n'alegro moltíssim. Els síndics de greixes, la Maria Assumpció Vila, de síndica de greixes de Barcelona, i el Joan Barrera, síndic de greixes de Cornellà, segueixen amb nosaltres, i avui estem parlant de la problemàtica de l'habitatge i l'encariment dels preus de lloguer. Joan, la dificultat d'accedir a un habitatge digne és el problema més seriós i dramàtic per una persona, per un ciutadà?
Sí, perquè, de fet, l'habitatge condiciona tots els altres aspectes de la vida. Condiciona la vida personal dels adults que volen tenir aquest habitatge i condiciona la vida dels infants i dels adolescents. I, per tant, això doncs, comporta de vegades la conculcació d'altres drets que són fonamentals, com el dret a l'accés a serveis bàsics, el dret a... o sigui, la situació d'angoixa que pateix una família... perquè no té habitatge o perquè està en unes condicions de precarietat que pot perdre l'habitatge, això s'impregna a tots els estaments d'aquesta família. I això, per exemple, en un infant o en un noi que està estudiant primària o secundària, li afecten els seus estudis. Per tant, el dret a l'habitatge és un dret essencial en si mateix i és un dret bàsic, i quan nosaltres el defensem és precisament perquè d'ell pengen altres drets que poden quedar tocats per la falta d'aquest habitatge.
I quines queixes heu rebut respecte a aquest tema?
Les queixes que rebem bàsicament és la manca de disponibilitat d'habitatges de lloguer social, d'habitatges socials, per entrar doncs, les persones que ho necessiten. Aquesta és la queixa bàsica. Aquí, com a síndic, sí que en alguna ocasió he fet una reflexió dient... jo sóc un síndic municipal i, per tant, sóc síndic de Cornellà i m'haig de cenyir a l'àmbit municipal de la meva ciutat. Però això no exclou que faci una crida dient, escolti'm, la política d'habitatge ha de ser una política de país i que hem d'anar més enllà del que són les pures declaracions i el que ha de ser el que a vegades sembla competència entre diferents administracions, bàsicament entre la Generalitat i els municipis, per donar un pas endavant i per crear una política que realment doni satisfacció, garanteixi els drets a l'habitatge d'aquestes persones. Per tant, estem en una qüestió que em sembla que és fonamental i que va més enllà de l'àmbit estricte de la ciutat, en aquest sentit.
Maria Assumpció, què diu la llei respecte al dret de l'habitatge digne?
A veure, està claríssim, tal com ha dit el company, de que és un dret constitucional i que sense habitatge no es poden treballar els altres problemes. Vol dir que sense habitatge no sabem aquelles famílies si podran gaudir de la cultura, ja no diem de l'ensenyament, que és bàsic i obligatori, no sabem si podran gaudir de la cultura, si podran gaudir de l'oci, i que hi ha tota una sèrie de problemes que són desencadenants a partir de que aquestes persones no tinguin un sostre. I que, per tant, a part de que sigui un dret constitucional, és que sense sostre no es pot treballar cap problema que la persona pugui tenir. I, esclar, i tal, també com ella ha dit, aquí a Barcelona concretament i en moltes poblacions, el que passa és que no hi ha prou pisos amb lloguer social, perquè a l'època de la bonança ningú es van recordar ni ningú va pensar que arribaríem on hem arribat en aquests moments. El no haver-hi pisos de lloguer social vol dir que, esclar, si la gent han d'anar al lloguer privat, no poden, i aquí és on també el problema. Després hi va haver uns anys que també, tant a Barcelona com en altres punts del país, es pensava doncs, en la compra, i potser en aquell moment doncs, sí que va solucionar el tema, i bueno, doncs els que ara l'han comprat ja el tenen i ja està, no? Els que han pogut comprar-lo. Però clar, actualment, lo de la compra ja, com aquell que diu, s'ha de descartar. I que, per tant, nosaltres hem demanat a l'Ajuntament, a partir d'aquest increment tan exagerat que hi ha hagut dels lloguers, hem demanat a l'Ajuntament que controli els preus, que es pot fer. No és competència de l'Ajuntament, però l'Ajuntament pot parlar amb les altres administracions. Hi ha hagut ciutats d'Europa que s'han regulat, la puja de lloguer s'ha regulat, perquè si no vindrà un moment que, com que és lliure i sense control, doncs no sé on podem arribar, i per tant això sí que ho hem demanat a l'Ajuntament que ho faci.
El Miquel, que ens està escoltant des de Manlleu, diu que et faci aquesta pregunta, Maria Assumpció. Quin és el preu mig per accedir a un habitatge digne? I posa exemple Barcelona.
Sí, bé, jo en aquests moments...
Jo vol vindre a mirar...
Sí, no, jo diria que costa trobar pisos de 700 o 800 euros al mes. Estic parlant de pisos de dues habitacions. Si passem a tres habitacions, ja és més. I bé, ja s'està fent un estudi de veure quins barris són els que han augmentat i quins barris són més cars que altres, que bueno, en aquest cas... I actualment jo diria que els barris turístics, perquè és clar, la Barceloneta, per exemple, que ja fa 2, 3, 4 anys que s'estan queixant del tema, són pisos relativament petits, perquè són quarts de pis, i en canvi doncs, els lloguers són altíssims, doncs, perquè està a prop de la mar, i que això, doncs, bé, la gent doncs, té la platja i hi ha unes connotacions turístiques que fan que hagi pujat. I potser en proporció ha pujat més en aquesta part de la ciutat que no pas a la part alta, no? Però és veritat que avui dia per trobar 700 o 800 euros, pisos petits, eh? Pisos per una família de amb 4 fills, per exemple, 3-4 fills, amb una família numerosa, menys de 1.000 euros, no crec que es pugui trobar res.
Joan, quantes persones es troben parlant de Cornellà o pensant en Cornellà, es troben a l'actualitat amb problemes per accedir a un habitatge digne? Aproximadament, eh?
Aproximadament a Cornellà hi ha persones en situació d'extrema vulnerabilitat controlats pels serveis socials, poc més de 200 famílies. Poc més de 200 famílies que necessitarien entrar allà en un pis. De totes maneres, a mi jo voldria fer una altra consideració, perquè moltes vegades parlem del dret a accedir a l'habitatge, però no parlem de la gent que està visquent en infrahabitatges, és a dir, de la gent que està visquent en habitacions. De la gent que està visquent en habitacions i a lo millor, o de les famílies que viuen en habitació i a lo millor no tenen dret a cuina. De tota una sèrie de perfils de famílies i de persones que tenen garantit un sostre, però el tenen garantit en una situació tan precària i tan ínfima que, de fet, és una situació totalment indigna. I després hi ha una altra qüestió que em sembla que també doncs, convé posar sobre la taula en la línia del que he comentat abans, que és aquelles persones que estan esperant, perquè tenen ja el perfil i estan perfectament definides, estan esperant a un habitatge de lloguer social, i, en canvi, no poden accedir perquè els pisos, i en alguns casos aquests pisos són de la pròpia administració, estan ocupats. I estan ocupats per la deixadesa de la pròpia administració, que no ha estat diligent a l'hora d'adjudicar aquests pisos, i mentre no s'han adjudicat, aquests pisos s'han ocupat.
La Carme, des de Vilanova i la Geltrú, us fan aquesta pregunta, a tu mateix, Joan, què és la gentrificació?
La gentrificació és la situació de barris on la gent hi ha gent gran, bàsicament és gent gran i gent, bàsicament gent gran.
Com va estar, com que es canvia el barri, no?, quan ha estat aquest tema.
Sí, exacte, sí, bueno, precisament el
canvia,
Poble Nou...
Canvia, dic, l'ambient...
Sí, dic el Poble Nou perquè són els últims col·lectius que han vingut a portar queixes i han vingut a manifestar-me la seva preocupació, doncs és que els barris estan canviant completament, no?, i que després, doncs, les botigues també s'estan convertint en... que no són ja botigues de barri, que s'està expulsant també, d'alguna manera, el comerç de proximitat, no?, i tot això, doncs, fa que el barri canvi completament.
L'Ignasi, des de Mataró, fa aquesta pregunta, el que la vulgui respondre, dels dos, Maria Funció o Joan. Diu l'Ignasi, per què és tan complicat que la ciutat disposi d'un parc d'habitatge públic suficient?
Bé, bueno, no sé què pensa el Joan, però...
La pregunta del millor,
sí,
potser.
No, a veure, aquí és una mica el que he dit abans, que quan hi van haver anys de bonança, ningú va pensar i no es va cuidar mai, que podia... No van prevenir mai la situació que després ha arribat, no? I és clar, doncs per això fa que no hi hagi en aquest moment pisos de lloguer social, no? Quan parlem de lloguer social estem parlant de 150 euros o que estiguin en consonància segons el sou que tingui que rebi la família. I nosaltres últimament a l'Ajuntament, quan hi van començar a haver els desnonaments que bàsicament eren pels crèdits hipotecaris i que ara són per lloguers, vam dir, bueno, el dels crèdits hipotecaris era més complicat, però el dels lloguers estem dient, home, eviteu que s'expulsin i que es treguin les persones que no poden pagar el lloguer, perquè més val ajudar-los a pagar el lloguer que el que significarà per l'Ajuntament la despesa de buscar-los o una pensió o un lloc per malviure, tal com deia el Joan. Actualment aquí a Barcelona estan posant famílies en pensions que costen uns diners i que amb una pensió no és una manera per viure definitivament, ni amb fills ni sense fills.
Joan, alguna cosa fa així? Perquè veig que estaves parlant.
Sí, jo el que voldria dir és que... s'ha privatitzat un dret constitucional. Si la conclusió seria aquest dret constitucional, que és el dret a l'habitatge, i, per tant, l'obligació que tenen les administracions a garantir aquest dret a través d'habitatge accessible, habitatge social, habitatge, diguem-ne, per les persones que ho necessiten, més enllà de la dinàmica del mercat, s'ha privatitzat totalment. I, per tant, no s'ha pensat que l'administració ha de ser un actor important en aquesta, en la solució i en la garantia d'aquest dret. Ara ens trobem en la situació en la que ens trobem. Per què? Perquè, doncs, en un determinat moment, com deia la Maria Assumpció, es va impulsar la gent que comprés pisos, aquesta gent es va sobreendeutar, vam tenir el problema de les dacions en pagament, ara aquest tema ha baixat perquè, és clar, al deixar-se de donar crèdits, doncs no hi ha dacions en pagament, la gent ja, els que estaven identificats, estan identificats, però bàsicament és el de la privatització, i en aquest moment la bombolla que està experimentant i la pressió que hi ha en alguns municipis, a Barcelona i en alguns municipis, que fa pujar els lloguers, és com a conseqüència de la incorporació d'aquesta mentalitat privatitzadora i, per tant, de negoci que s'està fent sobre un dret que és el dret a l'habitatge. I si això no ho revertim, difícilment en traurem una solució positiva.
El Xavier, des de Banyoles, us fa aquesta pregunta. Qui regula els preus de l'habitatge, Maria Assumpció?
Són lliures.
Són lliures.
Són lliures. Són lliures. D'aquí ve el problema d'aquesta pujada que hi ha hagut.
I quines accions, Joan, cal posar en marxa per contenir l'alça dels preus del lloguer dels habitatges?
Bé, la Maria Assumpció també ha comentat que hi ha països a Europa i, a més, països que són perfectament homologables al nostre, en el que hi ha un control dels lloguers dels pisos. Jo quan abans deia que hi havia d'haver una política de país o una política d'estat en relació a aquesta qüestió, ho plantejava des d'aquesta perspectiva, també. Per exemple, a Berlín, que és una ciutat vaja, potent i que és un referent europeu de consideració, el govern de Berlín ha posat un control als lloguers dels habitatges. I, sobretot, no els habitatges nous que s'estan construint, que aquests estan, doncs, fluctuen en funció del mercat i, per tant, són de lliure, el preu es fixa al mercat, sinó d'aquells habitatges que ja estan construïts.
Maria Assumpció, la Inés em diu que has recollit els principals problemes que t'han exposat. Quins són aquests problemes, o alguns d'ells?
Referent a l'habitatge,
sí,
estem parlant,
referent,
no?
Referent a
sí, a veure, doncs, que abans ho hem comentat una mica, no?, de que les persones que han nascut en un barri d'aquí de Barcelona no poden seguir vivint en aquell barri perquè els preus, doncs, han pujat desmesuradament. I, és clar, el tenir-se'n que anar o en altres barris que encara potser no ha arribat aquesta bombolla, o marxar fora de Barcelona, que també s'està complicant. I després jo aquí veig un altre problema. Si hi ha famílies que van a viure fora de Barcelona quan els transports públics, encara sobretot de fora, per accedir a la ciutat, no són el suficientment bons perquè aquestes persones puguin desplaçar-se d'una manera còmoda per venir a treballar o per venir d'oci o el que sigui a Barcelona, ens trobarem que si ja està dient el RAC concretament, està dient que les entrades a Barcelona produeixen una pel medi ambient, està una contaminació tremenda, vol dir que tot això augmentarà i, per tant, és que és un problema seriós que jo crec que les administracions l'han de prendre molt i molt seriosament.
Quins percentatges dels pressupostos municipals es destinen a l'actualitat a l'habitatge digne?
A veure, jo el percentatge
són
exacte...
Són preguntes que us faig sempre, però
sí,
aproximadament,
sí, sí.
Eh?
Sí, 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 bé, jo ara el percentatge en aquest moment tampoc el tinc aquí davant per poder-ho dir, no m'agradaria equivocar-me perquè els números és molt perillós. Jo diria que tant el govern anterior, el govern del Xavier Trias, com el govern de l'Ada Colau, els anteriors, doncs, eren uns altres temps, també és veritat, han tingut interès i estan fent esforços perquè es pugui fer aquesta nivellació i que aquest nivell i que no es segueixin la llei de l'oferta a la demanda, que abans em deies que com es regula, doncs la llei de l'oferta a la demanda. Hi ha oferta i hi ha demanda en segons quins barris i això, doncs, fa, evidentment, com qualsevol altre producte que pugi. Què estan fent les administracions? Jo crec que en aquest moment s'estan prenent molt seriosament aquesta situació i que, per exemple, que si una família, doncs, està de lloguer i no pot assumir, i abans, doncs, el que deia abans de portar-lo a una pensió o de portar-lo a un altre lloc, doncs és millor ajudar-li a pagar aquell lloguer per veure si en un moment donat, doncs, es pot refer econòmicament parlant i es pot quedar al seu pis, perquè canviar-los, doncs, no deixa de ser un problema.
Joan, ens estan arribant trucades també des de Cornellà. Aquest programa té molta audiència. I, bueno, jo agraeixo molt a tots els nostres amigues i amics meus, oients de Ràdio Estel, que si els vols, no sé, dir-los alguna cosa de les queixes que has tingut els darrers mesos.
Bé, les queixes que he tingut en els darrers mesos...
O supliques, no sé.
Fan bàsicament referència als temes de l'habitatge. Hi ha hagut també queixes vinculades a alguna queixa vinculada a les beques menjador i després queixes pròpies del funcionament de la ciutat, sorolls, problemes de convivència. Però, com deia abans, aquesta qüestió de l'habitatge és un tema preocupant. I després hi ha un altre tema preocupant, que no ens arriben queixes, però que sí que es destaca, és el tema de la situació, és la qüestió de la situació de la gent gran. I aquesta és una qüestió que en una ciutat com Cornellà i en altres de l'entorn, on hi ha un progressiu envelliment de la població, hem de començar a plantejar-nos, o s'ha de començar a plantejar què és el que es fa. Jo mateix, fa uns dies, vaig promoure una iniciativa dirigida als responsables municipals a Cornellà sobre la millora del servei de teleassistència, un petit detall, però que és fonamental precisament per garantir aquesta dignitat de les persones grans.
Bé, i a tu t'han arribat queixes també, no? Suposo que moltes, Maria Funció, algunes
sí,
a destacar,
sí.
Eh?
Sí, agafant una mica el que ha dit el de la teleassistència, la veritat és que aquí a Barcelona he de dir que funciona bastant bé des de l'Ajuntament, diria que molt bé, no? Per tant, de tant en tant, com que sempre diguéssim que sembla que estiguem criticant, en aquest cas diria que la teleassistència de l'Ajuntament està funcionant i que també ens hem d'anar pensant el que has dit, no? De que cada vegada doncs, la població envellirem, hi haurà més envelliment, i vol dir que ara doncs, moltes parelles o sols, persones soles, que estan vivint en pisos més o menys tutelats de persones grans, que vindrà un moment que tot i que estiguin tutelats no podran viure sols o soles, i aquí vindrà realment un problema, que aquest segon pas és el que es tindrà que anar pensant, perquè bueno, doncs ara més o menys van tirant amb aquesta tutelació que tenen, però que vindrà un moment que si emmalalteixen i no es poden valdre per ells mateixos, doncs a veure llavors què en farem, perquè el que són les residències estan molt apurades.
Hi ha algunes trucades que ara anem a la publicitat. Uh-huh. Tancarem el programa amb el tema de l'exposició de Franco al Born.
No, trucada,
realment ho toquem doncs, perquè la gent truca, la gent es vol informar i ningú millor que tu, Maris Funció, que ens expliquis com està aquest enrevol.
Molt bé.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals, presentat per Ramon Rion, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Mira, avui em dirigiré especialment a les senyores, perquè, com que ja sabem les que hem arribat o hem superat aquesta edat, entorn dels 45-50 anys, el cos de la dona experimenta una sèrie de trastorns i molèsties molt coneguts, com els fogots, insomni, sequetat vaginal, etc., degut a una sobtada disminució dels nivells hormonals. És el que anomenem menopausa. Però sovint no som tan conscients de que l'arribada de la menopausa comporta també una problemàtica molt més rellevant pel nostre cos, l'augment de la pèrdua de col·làgen. Com hem dit en altres ocasions, el col·làgen és la proteïna més abundant i estesa del nostre cos i la que porta resistència a molts teixits orgànics, com els que formen l'articulació, ossos, dents, pell i el teixit que protegeix músculs i òrgans. El resultat de la pèrdua de col·làgen d'aquests teixits es tradueix en dolor a les articulacions, pèrdua de massa dels ossos i envelliment de la pell, entre molts d'altres. Per això és tan important que les dones, a partir dels 40 anys, complementem cada dia la nostra dieta amb Colnatur. Gràcies a la seva proteïna col·làgen, que és assimilable i pura, i a la vitamina C, que potencia el seu efecte, Colnatur contribueix al manteniment d'ossos, músculs, articulacions, dents i pell, alentint els processos d'envelliment que comporta la pèrdua de col·làgen. Us recomano que preneu cada dia, com ho faig jo mateixa, perquè la vostra salut ho val.
radioestel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a radioestel.cat, el teu portal d'informació.
Senyores i senyors, amigues i amics, recordin que l'Arturo Fernández, l'actor Arturo Fernández, els espera al Teatro Apolo de Barcelona. Enfrentados, no s'ho perdi. Al Teatro Apolo de Barcelona els espera Arturo Fernández.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs, Maria Assumpció, qui va decidir... No, anem a parlar de la polèmica, si es pot dir polèmica, arran de l'exposició de Franco al Born. Ja s'han recollit moltes signatures, no vull dir ni les que s'han recollit, perquè no m'agradaria aquest tema que algú l'aprofités de, no sé, per la seva ideologia, pels seus sentiments, o com ho vulgueu interpretar. Però, bueno, s'han recollit algunes firmes, no?
Sí, sí. A veure, nosaltres, a principis d'agost, ja vam rebre una carta d'un senyor que parlava en nom d'ell i de la seva família, dient que no li agradava, doncs, aquesta exposició que estava anunciant que es faria i que a veure si nosaltres ho podíem aturar. A veure, nosaltres no podem aturar de cap manera una idea que tingui l'Ajuntament de fer, doncs, una exposició o qualsevol cosa, perquè això és discrecional i, per tant, l'Ajuntament ho pot fer. En aquest cas, doncs, nosaltres vam actuar dient-li, escolti'm, si l'Ajuntament vol fer una cosa, la farà i nosaltres no podem intervenir, més que després podem opinar o podem fer recomanacions. Després, a finals de setembre, a principis d'octubre, vam rebre ja a través d'una campanya que van fer unes persones que la van començar, que és a través de change.org, que més de 9.000 i pico de persones han donat suport digital dient que no estaven d'acord amb aquesta exposició. Immediatament jo vaig demanar a l'Ajuntament que ens expliquessin els motius pels quals s'havia fet. No m'han respost encara, perquè realment doncs, tampoc han passat inclús ni els dies reglamentaris. Després, doncs, l'exposició ha sigut mal rebuda, tant per part doncs, de les persones que, diguéssim, simpatitzaven sobretot amb el que era l'estàtua de Franco, i després les que estaven en contra perquè creien o creuen que aquell no era el lloc per exposar-ho. Jo vull també rebre de l'Ajuntament que em digui la seva explicació, el per què doncs, es va decidir fer aquesta exposició. D'altra banda, doncs bé, després de passat els fets, que a mi, doncs, esclar, aquesta violència al carrer, tot això, evidentment, que vingui d'on te vingui i sigui de qui sigui, no m'agrada i que finalment, doncs, ha acabat, doncs, amb unes manifestacions que jo crec que tampoc ni per part dels uns ni per part dels altres no haurien de ser, no?, perquè la violència i la falta de, diguéssim, de civisme, que no deixa de ser una falta de civisme, això no m'agrada i no ho accepto per part de cap de les bandes i tal. Ara que potser no era el lloc, que és el que diuen moltes persones, que potser no era el lloc adequat, però que també he de dir que això s'ha fet en altres països. El que passa que potser aquí la figura del dictador encara en aquest moment no està tancada, i com que no està tancada, doncs per això ha provocat aquesta reacció.
Bé, t'has explicat perfectament, com sempre, Maria Assumpció. Finalment, quins han estat les vostres peticions o recomanacions respecte a aquest tema?
Sí, bé, a veure, recomanacions encara no les he fet. Estic esperant, doncs, com he dit, que el consistori em digui la motivació de per què va fer aquest projecte de l'exposició que es titula Franco, Victòria, República, Impunitat i Espai Urbà. A partir d'aquí, doncs, sí que quan l'Ajuntament m'hagi donat aquesta resposta, doncs nosaltres farem les recomanacions o direm el que creiem convenient.
Maria Assumpció Vila, síndica de Greuges de Barcelona, moltes gràcies per haver vingut. Fins d'aquí un mes, si Déu vol.
Fins aviat.
I estimat Joan, una abraçada. Doncs, a tots els companys teus de l'Ajuntament de Cornellà, on també tinc molts amics, i també, d'alguna manera, doncs, ja que estàs tu avui aquí, aprofitar, no soc ciutadà de Cornellà, però suposo que molts ciutadans de Cornellà, per les notícies que tinc, estan bastant satisfets de com funciona l'Ajuntament. Per tant, aquesta és la informació que tinc. No et demano...
I a més a més estem molt contents perquè hem celebrat la setmana passada el 17è Festival Internacional de Pallassos amb un gran èxit de participació i de gent al carrer veient els espectacles, perquè s'han traslladat els espectacles al carrer i això ha fet que la ciutat tingués una vida impressionant i, per tant, des d'aquest punt de vista, l'autoestima dels ciutadans de Cornellà jo crec que en aquest moment ha pujat gràcies a aquest Festival de Pallassos.
Us vull fer una pregunta, perquè l'estic pensant des de fa temps, des que va començar aquest programa. Us faig la pregunta, Hi ha alguna diferència entre una responsabilitat com síndic de Greuge amb unes altres responsabilitats que tenen alguns polítics? No ho dic perquè aquí he trobat, des que vam començar aquest espai, serietat, sensibilitat, precaució, els comentaris. Bueno, és a dir, trobo una diferència. No sé si és que és una responsabilitat que es té que néixer per poder-la exercir o és que esteu mentalitzats perfectament de lo que és una ciutat o és un poble.
Sí, sí, evidentment, nosaltres no fem política. Nosaltres supervisem, en el cas dels síndics locals i síndiques, supervisem les actuacions de l'Ajuntament i defensem els drets fonamentals de les persones que viuen a la nostra ciutat o que estan de pas per ella i que tenen algun problema amb l'Ajuntament. Després, les qüestions polítiques són un altre tema. I nosaltres, jo crec que estem aquí, a part de que ens han presentat i ens han escollit, però també estem aquí per vocació.
Tantes vegades els periodistes ho diem, ho hem escrit, ens han pronunciat d'una manera que el polític necessita estar al carrer, té que trepitjar el carrer, la vorera, no?
Sí, tant, ho pensem.
I aquí no hi ha cap dubte que els síndics de Greuges sou els que esteu més a prop del poble i més a prop del carrer.
I tant.
Si es prengués aquest exemple, senyores i senyors, no sóc ningú per dir-ho o per animar algú a fer-ho, però sí, potser animar, sí, doncs que si es treballés com treballen els síndics de Greuges, potser les coses, estimats meus amigues oients, anirien una miqueta millor. Per Assumpció, Joan, gràcies i fins al proper dia.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig, un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 11. Truqui'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat la cresta de setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 0391, 93 453 0391. A Gem Ferrer pensem en tot. Aquestes esperant.
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
I senyores i senyors, amigues i amics, avui toca l'advocat. Ja sabem vostès que quan parlem del món del dret, doncs sempre ho fem amb Beta Legal. I ara ja en aquests moments ens està escoltant el senyor Benito Palma, de Beta Legal. Benito, bona tarda, buenas tardes.
Hola, Toni, buenas tardes.
Bueno, pues en primer lugar, bienvenido. Ya sabes que ahora los oyentes están atentos y cuando explicamos cosas, o explicáis, mejor dicho, cosas desde Beta Legal, lo agradecen, como tú sabes, y mucho, ¿no? Por lo tanto, si te parece bien, hoy vamos a tratar este tema. Y atención a la pregunta. ¿Peligra el sistema público de pensiones?
Buena pregunta, Toni. Buena pregunta. Pues mira, ahora mismo tenemos un déficit en la Seguridad Social a cierre del año 2016 del 1,7%. O sea, es decir, tenemos un gasto en pensiones actualmente de unos 8.500 millones de euros mensuales, uh-huh. ¿Qué quiere decir? O sea, que el número de pensionistas va creciendo, los ocupados, o sea, la gente que está trabajando, la gente que sostiene el sistema de pensiones, no aumenta tan deprisa como crecen los pensionistas, y ahora mismo tenemos los mismos ocupados que teníamos en el año 2009. O sea, es decir, pero tenemos que añadir que hay 1 millón de pensiones más que entonces. O sea, que aquí es claro el ejemplo, ¿no? Tenemos 17.700.000 ocupados y 9 millones y medio de pensionistas. O sea, es decir, cada ocupado tiene que pagar la pensión cada pensionista está percibiendo su pensión de dos personas que están trabajando. O sea, casi estamos a la par.
Uh-huh. ¿A qué es debido o cómo hemos llegado a este momento?
Bueno, pues mira, hemos llegado a esta situación, evidentemente, primero por la crisis. O sea, hemos tenido una crisis impresionante. Teóricamente, los poderes públicos, o sea, la Constitución nos garantiza una pensión adecuada y periódicamente actualizada. Y, bueno, pues, por ejemplo, eso ya no se está cumpliendo. O sea, las pensiones no se actualizan. ¿Por qué no se actualizan? No se actualizan porque no hay dinero suficiente, porque ya en la reforma que salió en el año 2013, precisamente, se acotó y se dijo que todas aquellas, en el momento que el Estado tuviese un déficit, no se iba a producir el incremento de la pensión.
¿Y por qué...? Que se deben hacer la pregunta también los oyentes que nos están escuchando. Se habla siempre tanto de que si los últimos 15 años son los que cuentan, esto vosotros a nivel, naturalmente, o como profesionales, ¿cómo lo veis y si creéis que esto tendría que ser así o tendría también que cambiarse?
Bueno, mira, actualmente, los últimos, lo que tú dices, de los últimos 15 años, en la reforma del año 2013, esos 15 años se han ido aumentando paulatinamente hasta llegar a los 25 años. Es decir, una persona que se jubila o que se jubiló en el año 2013 se tenía en cuenta para el cómputo del cálculo de la pensión de jubilación, se tenían en cuenta los últimos 15 años. En el año 2022 se tendrán en cuenta los últimos 25 años. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace porque se quiere acotar a la baja el importe de las pensiones. O sea, nosotros, desde nuestro punto de vista, vemos que se tiene que acometer una reforma del sistema de pensiones, del sistema de la seguridad social, brutal. O sea, ahora mismo el sistema que tenemos en España es un sistema mixto, perdón, es un sistema de reparto. ¿De reparto qué significa? Los trabajadores que trabajan, los cotizantes que trabajan actualmente, pagan las pensiones actuales. Desde nuestro punto de vista, debería haber un sistema mixto, o sea, es decir, como tienen otros países, por ejemplo, pues Suecia o Alemania. El sistema mixto se basa en las pensiones actuales, o sea, los cotizantes actuales pagan las pensiones actuales, pero el Estado fomenta la contratación de sistemas privados y cada uno se hace su pensión a su medida.
El Estado está obligado por el artículo 50 de la Constitución a garantizar pensiones suficientes. Es así, ¿no?
Es así. Pero, por ejemplo, me hace gracia esta pregunta. Por ejemplo, el artículo 35 de la Constitución, ¿qué nos dice? Todos los españoles tienen derecho al trabajo. ¿Se está cumpliendo? O el artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda. ¿Se está cumpliendo?
No.
La respuesta es obvia, ¿no, Tony? Es que
hay ahora, los últimos días, las últimas semanas, las últimas horas, se ha comentado también de que el pensionista que está cobrando la pensión mayor de 65 años, si le sale un trabajo, es decir, vuelve a trabajar, antes decían que se le iba a descontar, bueno, se le descuenta actualmente los que hacen eso, me parece, si no me equivoco, se les descuenta el 50% de lo que cobran mensualmente, ¿no? Uh-huh. En este caso de lo que nos han comentado, se ha dicho, se ha publicado, ¿cómo lo entiendes o cómo lo veis si realmente seguiría cobrando el 100%?
Bueno, se están hablando muchas cosas. Esto, lo que ahora está en boca de todo el mundo es las últimas comentarios que salieron por televisión de los políticos, en el que decían que se iba a dar la posibilidad de que las personas mayores de 65 años continuaran trabajando y, a su vez, cobrando la pensión. Es decir, que continúen trabajando y cotizando y que, a la misma vez, puedan cobrar la pensión. Esto se ha dicho por algún político en televisión recientemente, pero bueno, de aquí a que esto sea un hecho, podría ser, no te digo que no, pero está dentro de la reforma urgente del sistema de pensiones que se tiene que acometer ya.
¿Hay pensionistas que cobran menos de 350 euros?
Hay pensionistas... esto que me dices de 350 euros es el caso que está pasando en Canarias. O sea, en Canarias la pensión media está por los 350 euros. En Canarias la situación es mucho peor a la que tenemos en el resto de la península. O sea, la media de España está situada sobre los 1.000 euros aproximadamente. Datos recientes salieron publicados hace poco parece que fue en el mes de julio o de agosto, no recuerdo bien. La pensión media a nivel estatal está situada sobre los 1.050 aproximadamente.
También se deben estar preguntando muchos pensionistas que nos están escuchando, y yo te la paso a ti la pregunta. ¿La recaudación del IRPF, a dónde va a parar?
Bueno,
vaya preguntitas de hoy, ¿eh?
Sí. Sí,
bueno, son las que ellos están deseando nuestros oyentes, ¿eh?
No, mira, está el IRPF. ¿El IRPF qué es? El impuesto sobre la renta de las personas físicas. El IRPF básicamente se está destinado a otras contingencias que no tienen que ver con las pensiones, a excepción de por ejemplo, las pensiones de viudedad o las pensiones de orfandad, que no están bajo la tutela, o sea, están bajo la tutela del sistema de la Seguridad Social, pero no se pagan con el fondo o con las cotizaciones de la Seguridad Social. Se pagan de otras partidas presupuestarias. Las pensiones, ¿de dónde se pagan? Se pagan de las cotizaciones de los trabajadores que están en activo. Y esto se refuerza con el fondo de reserva que tiene la Seguridad Social.
¿Y qué es el fondo? ¿Qué es el fondo de reserva?
Sí, el fondo de reserva. Mira, el fondo de reserva, seguro que todos los oyentes recordarán el famoso Pacto de Toledo. Uh-huh. El Pacto de Toledo nació en el año 95... Y nació precisamente porque, para asegurar el sistema de pensiones público español. El fondo de reserva es el superávit de las cotizaciones y de los intereses que da ese superávit. Se fue guardando hasta llegar al año 2011, que casi el fondo de reserva tenía 70.000 millones de euros en el año 2011, que es cuando ha tenido la mayor cantidad. ¿Para qué estaba destinado este fondo de reserva? Está destinado por si faltaba dinero para pagar las pensiones, pues que se empezase a utilizar. Nos situamos ya en plena crisis, año 2012, y en el año 2012 se empieza a tirar del fondo de reserva. De tal forma que en tan solo 4 años el fondo de reserva ha caído de los 70.000 millones que te comentaba antes a 22.000 millones, que es lo que tenemos ahora. Es decir, que ahora tenemos dinero para pagar, el fondo de reserva tiene dinero para pagar 2,8 pagas de las pensiones. Pagas, me refiero, pagas extras o mensualidades, o llámalo como quieras, pero 2,8, no hay más dinero que esto.
Y el fondo, o vamos a suponer que el fondo se quedara en números rojos, es decir, que no podría completar, por lo menos, o por sí solo, la paga de final de año. ¿Qué soluciones se plantean? Y no quiero asustar a nadie, porque me imagino, pero la pregunta es esta, ¿qué soluciones se plantean?
Pues depende de con quién hables. O sea, el fondo se va a quedar en números rojos y se va a quedar. Existe ya una previsión, además el gobierno lo ha reconocido abiertamente, y se va a quedar sin dinero para finales del año que viene, del año 2017. Por tanto, hay que acometer una reforma urgente. ¿Qué estas soluciones que se plantean o estas reformas que se plantean? Pues depende de con quién hables. Los sindicatos lo que quieren es tirar de otras partidas presupuestarias o poner impuestos indirectos. O sea, es decir, pues si ahora el IVA lo tenemos al 21%, pues vamos a poner el 21,5% y el 0,5% que hay de más, pues que se utilice para pagar las pensiones, porque no hay dinero suficiente. Los políticos, unos dicen que se debe crear una tasa especial, otros que confían en que habrá un aumento de cotizaciones de aquí al año que viene, pues en X, que eso va a ser como inviable. También se habla de retrasar más todavía la edad de jubilación. También se habla de bajar las pensiones. Se habla mucho, pero básicamente donde al final todo el mundo está apuntando más es a empezar a crear un sistema mixto, lo que te comentaba antes.
¿Y todo esto cómo se articula, si estamos viendo o leemos, según muestra la Constitución?
¿A qué te refieres?
No, por ejemplo, la previsión social, sí. ¿Cómo se articula?
La previsión social, ¿qué es? La previsión social es cubrir las necesidades de vejez de las personas. Bueno, vejez, de salud, de incapacidades, de todas las personas. Eso es la previsión social. La previsión social se financia con el sistema público de pensiones o en algunas partidas, como te decía antes, se financia con otras partidas presupuestarias, ¿no? Como las pensiones de viudedad o de orfandad. Entonces, perdona, la pregunta que me hacías.
Sí, era ¿qué es la previsión social y cómo se articula según nuestra Constitución?
Ah, bien, entonces, ahora mismo tenemos tres niveles de protección social. Tenemos el nivel básico, que es para aquellas personas que no han cotizado nunca y que tienen derecho a una pensión básica de supervivencia.
¿Aproximadamente qué pensión? Aproximadamente.
No te lo puedo decir con exactitud, pero ronda los 300 y algo.
300 y algo.
Sí, depende de las circunstancias de la persona.
Si tiene... están escoltant vostès 300 euros i alguna cosa més. I això, sí. Aquestes coses són les que tindrien que pensar, no sé si en primer, segon o tercer lloc, els nostres volguts polítics. Però bueno, eso es la política.
Sí, tiene
¿Dónde razón. ¿Dónde podemos obtener más información?
Pues, Toni, información tenemos ahora mismo, tenemos en cualquier medio de comunicación, en cualquier vía, en la propia Seguridad Social. Nuestro despacho está abierto también, no tenemos inconveniente, nos pueden llamar los oyentes y preguntarnos las dudas que tengan también.
Pues muy bien, Benito Palma, Beta Legal. Recordin que si truquen en aquest telèfon a partir d'aquest moment poden trucar a Beta Legal 93 745 16 14. La primera trucada serveix doncs per la primera visita. Es rebaran doncs fantàsticament bé a Beta Legal. Podran vostès exposar els problemes que tenen o fer la pregunta que desitgin. Així de fàcil. Trucar en aquest telèfon, demanar hora de visita i la primera trobada, recordin, és gratuïta. 93 745 16 14. 93 745 16 14. Les solucions les té sempre Beta Legal. Benito, un fort abrazo i hasta d'aquí 15 dies.
Toni, un placer.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat al setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705, 93 310 2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós, más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93 203 1212, 93 203 1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran. Army had just won the war.
crowd of people turned away. But I just had to look, having read the
Estem amb tu, Toni Guerrero.